Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La recerca del taulí estarà a la nau Bosser en els pròxims mesos. La rehabilitació de les instal·lacions adquirides el 2019 ha de començar aquest mateix any. La nova directora assistencial del taulí, Rocío Cebrián, assegura que el trasllat suposa un doble benefici per l'hospital. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La voluntat és que l'Institut de Recerca i Innovació vagi en aquest espai al costat del que és actualment el Parc Taulí, on hi ha l'aparcament, no? I llavors els espais que s'alliberen dintre del recinte de l'Institut de Recerca poder-los transformar en espais assistencials que necessitem de creixement d'estructures.
En paral·lel, aquest estiu arrencaran les obres de construcció de l'edifici Ripoll i s'acabarà l'exterior del frontal Gran Via, dos edificis de vital importància per garantir el creixement del taulí. Avui també és notícia que l'oci nocturn obrirà abans de Sant Joan, després de 15 mesos de tancament arran de la pandèmia. Els bars musicals i discoteques podran obrir fins a 3:45 de la matinada i permetran ballar sense distàncies de seguretat. No obstant això, només es podrà consumir assegut i els aforaments estaran reduïts al 50%. Una notícia que hem conegut quan el ritme de vacunació ja ha permès que un de cada quatre sabadellencs hagin completat la pauta contra el coronavirus. En esports, i concretament en ciclisme, David de la Cruz s'ha quedat a les portes d'una victòria d'etapa al Tour de Suïssa. El sabadellenc del Team Emirates s'ha escapat fins que han faltat 6 quilòmetres per la meta. En aquell moment l'ha atrapat el danès Andreas Kron, que és qui s'ha endut la victòria. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que segueixen pujant aquest ritme d'ascens que portem des d'inicis d'aquesta setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Pendents d'aquesta propera tarda d'aquests ruixats que ja s'han iniciat a punts del Pirineu, Prepirineu i comarques de l'interior de Girona i que, de fet, han d'anar a més al llarg de les properes hores. Poden estendre's per totes les comarques del Pirineu, del Prepirineu, interior, insistim, de les comarques de Girona i arribar també al nord de la depressió central, ja una miqueta més desgastades. Atenció, perquè aquests ruixats poden ser d'intensitat localment forta, és a dir, deixar més de 20 litres en poc més de mitja hora i, a més, anar acompanyades de fortes ratxes de vent i d'alguna calamarsada o pedregada, fins i tot. Com més al sud, l'ambient serà doncs menys ennuvolat, malgrat que fins a primera de la tarda encara poden aparèixer algunes febles ruixats cap a les comarques de l'extrem sud de Tarragona. De cara al cap de setmana, tot això ja serà història, predominarà l'ambient assolellat o poc ennuvolat, no acabarà fet de net del tot pel que fa als núvols, però sí que la temperatura pujarà doncs de manera sensible, sobretot la jornada de diumenge, quan a ponent i a l'extrem sud les temperatures podran filar-se fins als 36-37 graus i a la resta del territori pràcticament per sobre dels 30 graus a totes les comarques. Dissabte i diumenge, algun feble ruixat a la tarda a punts del Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la P7 trobem 7 quilòmetres de retencions a Sant Cugat per anar en sentit sud. A la B30 també hi ha problemes, però no tants, 1,5 quilòmetres a Barberà en sentit sud també. Pel que fa a Barcelona, trobem congestió, aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Sarrià en els dos sentits. El trasllat de l'Institut de Recerca del Taulí a l'antiga nau Bosser arribarà en els pròxims mesos.
Hola, molt bona tarda.
De fet, les obres per adaptar les instal·lacions adquirides el 2019 començaran de forma imminent. Així ho ha confirmat la nova directora assistencial del Taulí, Rocío Cebrián, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Seria a curt termini. Està força avançat. Òbviament és un nou edifici, per tant, un nou edifici. Sempre anem a 1-2 anys, vull dir, però que realment la voluntat és que durant aquest any es comenci aquesta construcció i inicialment una part, o sigui, no esperar a que estigui tot construït, sinó que construirem una primera fase perquè es pugui fer el trasllat ja d'una part de l'Institut de Recerca en allà. Ho veurem de seguida, sí.
Un cop enllestit, el nou edifici acollirà 65 professionals fixos dels 400... Hi ha 65 professionals fixos dels 400 que actualment estan vinculats a tots els assajos clínics i projectes de recerca de l'hospital. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda.
L'espai que deixin lliure al Taulí es destinaran a acollir serveis assistencials. En definitiva, contribuiran al creixement de l'hospital, com també ho faran el nou edifici Ripoll i el frontal Gran Via. Precisament aquest estiu hi ha previstes obres importants per a aquests dos equipaments.
Una que començarà ara, més o menys com a molt tard, a principis de juliol, que és el nou edifici Ripoll, que ens permetrà guanyar 105 llits a Parc Taulí. Per tant, aquesta obra està prevista i començarà. I també durant el mes d'estiu, el que acabarem serà tota la infraestructura exterior de l'edifici de frontal Gran Via. Per tant, aquestes dues obres estan planificades, a banda de que estem canviant una sala de radiologia intervencionista, que la renovem completament, i estem acabant ara de fer el canvi també d'una ressonància magnètica nuclear que ens aporta una major tecnologia.
L'edifici Taulí aportarà 35 llits d'unitats de semicrítics i 70 d'hospitalització convencional, mentre que el frontal Gran Via destinarà una planta a la unitat de crítics i una segona a quiròfans. Tot i les obres anunciades per Cebrián, aquest estiu es mantindrà l'activitat habitual als quiròfans, inferior, això sí, a la resta de l'any per les vacances dels professionals.
L'oci nocturn tornarà a obrir a partir del 21 de juny i ho farà fins a 3:45 de la matinada i amb la possibilitat de ballar sense distàncies de seguretat. Segons ha informat la patronal FECASARM, que avui s'ha reunit amb el govern, només es podrà consumir assegut i els aforaments en interiors estaran limitats al 50%.
Una notícia que hem sabut quan el ritme de vacunació ja ha permès que un de cada quatre sabadellencs hagin completat la pauta contra el coronavirus. En concret, hi ha 55.512 persones amb la pauta completa, mentre que 91.443 tenen ja la primera dosi. Si ens fixem en franges d'edat, el 90% dels majors de 70 anys tenen les dues dosis, una xifra que baixa a la franja dels 60 als 69 anys fins al 10%. En canvi, entre els 50 i els 59, un de cada tres sabadellencs ja té la pauta completa.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, avui han tornat a baixar.
El risc de rebrot ha caigut dels 86 als 77 punts, mentre que la velocitat de transmissió se situa a l'1,02, dues centèsimes menys que ahir. La incidència acumulada 14 dies baixa 7 punts, fins als 75 casos per cada 100.000 habitants.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe .radiosabadell.fm.
Avui s'ha col·locat la primera pedra de la nova promoció d'habitatges de lloguer protegit que es farà al carrer Francesc Layret. L'alcaldessa Marta Ferrés, acompanyada de diferents regidors del consistori, ha destacat que la política d'habitatge és un element de cohesió social.
El nou edifici comptarà amb una planta i quatre pisos on s'hi distribuiran 32 habitatges d'entre una i tres habitacions. El preu dels lloguers oscil·larà entre els 330 i els 550 euros al mes, amb superfícies construïdes aproximades d'entre 54 metres quadrats i 95. A la seva construcció s'estan tenint en compte criteris sostenibles, com ara l'estructura de fusta i el tractament de l'envoltant tèrmic. També hi haurà plaques fotovoltaiques. Tot plegat suposa una inversió de gairebé 6 milions d'euros a finalitzar a l'inici del 2023. És la segona promoció en marxa després de la de carretera de Barcelona, de 21 pisos. Amb dues venen del mandat anterior. Ferrés ha repassat la resta de promocions de Vimusa que ha de completar aquest mandat.
Això es veurà complementat també en aquesta legislatura amb el complex de gent gran de Roureda, que vostès també ja coneixen, que entre el complex de gent gran, que són 100 habitatges, més el Can Ostrell 1, són 50 habitatges més, i també amb 325 habitatges més, en aquest cas amb 4 promocions a Can Gambús, i per tant, doncs que també podran fer que finalment arribem en aquest número de 528 habitatges de lloguer en la ciutat de Sabadell.
Per Ferrés cal fomentar l'igualtat d'oportunitats. L'augment en 528 habitatges a final de mandat suposarà un 34% d'augment del parc disponible, passant de 1.568 pisos a 2.096, a banda que se'n puguin adquirir més a través del tanteig i retracte.
Una trentena de joves de Sabadell que no estudien ni tampoc treballen participen al programa Start per trobar mecanismes d'ocupació pel col·lectiu entre els 16 i els 24 anys. Aquesta franja pateix una desocupació que arriba al 40%. Aquests joves reben molts missatges negatius, a més, sobre els seus fracassos.
Per això necessiten un acompanyament vital que els empoderi. Des de l'edició 2015-17 està en marxa aquesta iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya per joves, amb l'objectiu que acabin fent alguna cosa de les dues, reprendre uns estudis o trobar feina. Sara Perpinyà, cap de formació del Centre de Noves Oportunitats Maresme Vallès, explica el programa El Cafè de la Ràdio, el mètode que fan servir.
A través d'una metodologia que és molt integral, integral vol dir que nosaltres treballem amb els joves en totes les seves dimensions vitals, D'alguna forma el que volem és que puguin tenir aquest procés d'autoconeixement que els permeti identificar què ha fet que aquests joves abandonin els estudis. En moltes ocasions doncs, és l'ESO, o de vegades és el cicle formatiu, o de vegades han finalitzat l'ESO, però no han trobat d'alguna forma un interès amb el qual continuar els seus estudis.
També es dona el cas que volen inserir-se al mercat laboral, però no tenen experiència o una idea concreta d'on ubicar-se. Entre un i dos anys, els joves reben un acompanyament grupal i després desenvolupen les formacions individuals que han anat decidint. La rebuda de les empreses que els donen suport està sent positiva. 421 joves han estat atesos al programa des del mes d'agost del 2020.
Notícies vespre.
Josep Maria Mañosa serà el nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. L'entitat ha decidit renovar alguns càrrecs del seu patronat. El més rellevant és que Joan B. Casas abandona la presidència després de 8 anys al capdavant de l'entitat, precisament des de la seva creació el 2013. En el seu lloc ha estat nomenat Josep Maria Mañosa, com dèiem, fins ara representant de la Unió Excursionista de Sabadell.
Mañosa va néixer el 1957 a la ciutat i és llicenciat en Ciències Empresarials, economista i auditor. En l'àmbit professional ha estat vinculat al sector bancari i també ha ocupat càrrecs de responsabilitat al grup Caixa de Sabadell, encara que ara està jubilat. A més, des de 1997 ha desenvolupat càrrecs a l'antiga Caixa Sabadell i l'entitat actual amb càrrecs de govern. La vicepresidència passa ara a mans de Josep Massip i la secretaria a Manel Sabés. El patronat el complementen membres de l'Ajuntament de Sabadell, el Club Natació, la Cambra de Comerç o la Universitat Autònoma.
El dia ens deixa altres notícies, en aquest cas polítiques, perquè Esquerra Republicana ha interpel·lat a militants, simpatitzants i votants de Junts per Sabadell i de Podem a la recerca d'un nou govern que freni el PSC.
Ho ha fet a través d'un vídeo difós avui a través de les seves xarxes socials mostrant la seva disposició a parlar d'un nou escenari polític a la ciutat amb els partits de Lluís Matas i Marta Morell. Així ho ha afirmat el president junt amb la secretària d'Organització d'Esquerra a la ciutat, Santi i Mercè Valls.
La Crida ha posat sobre la taula una proposta d'un possible govern republicà. Nosaltres, Esquerra Sabadell, com a principal partit de l'oposició, ho veiem bé. Creiem en aquest govern republicà.
Votants, simpatitzants de Junts i Podem, us emplacem a que digueu als vostres partits el que voleu, o bé més bustos, o bé un govern republicà.
La Crida suposa l'externalització de la gestió tributària de l'Ajuntament de Sabadell.
El fet que es traslladi aquest servei a la Diputació de Barcelona no ha agradat gens a la formació política. La regidora del partit, Anna Lara, ha criticat l'opacitat del procés, considerant-ho un menyspreu per la sobirania municipal. Segons afirma la Crida, aquest trasllat de competència es debatrà en un ple extraordinari en els pròxims dies, ja que haurà d'estar aprovat abans de juliol.
Ciutadans reclama la materialització de l'estació de Can Llong.
El portaveu de Ciutadans a Sabadell, Adrián Hernández, ha expressat el seu malestar després que el coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, afirmés aquesta setmana que el projecte avui dia no surt a compte, donant a entendre que el 2025, data prevista de la seva inauguració, el projecte no es farà realitat. Hernández ha afirmat que no es pot deixar sense data de construcció una estació com la de Can Llong, sent un barri amb molt potencial, qualificant-ho en paraules textuals com un exemple més de la política d'aparador del govern de coalició.
Fora de la política, l'empresa sabadellenca La Neteja presenta un ERO de tancament després de més de 40 anys de servei.
El sindicat CNT denuncia que si les treballadores volen cobrar les indemnitzacions i la prestació d'atur, estan obligades per llei a seguir treballant mentre dura el procediment legal de tancament. CNT no descarta convocar una vaga, així com querellar-se contra els administradors de l'empresa per administració fraudulenta. També han demanat una reunió urgent amb l'Ajuntament i el Vapor Llong per abordar la proposició laboral per la plantilla.
L'Ajuntament de Sabadell posa en marxa un nou programa de suport a la digitalització de micropimes i autònoms.
Es tracta d'una experiència pilot amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en el procés de transformació digital. Arrenca amb 10 negocis participants, que entre aquest juny i el proper desembre rebran 60 hores de formació grupal i 4 hores addicionals d'acompanyament individual i personalitzat. La integració de l'empresa en les xarxes socials o el posicionament en els canals de venda online seran alguns dels continguts a abordar.
Es presenta a Sabadell el documental L'última cinta des de Bòsnia per reivindicar la cultura de la pau i la no violència.
El llargmetratge, dirigit per Albert Soler, que assistirà a l'acte, es mostra el periple de la Sifa Sulgic, exiliada a Catalunya arran de la guerra de Bòsnia i que torna al seu país 25 anys després per enterrar les restes del seu germà gran. Aquest era el darrer membre de la seva família que quedava per identificar dels que van morir a Srebrenica, considerada la massacre més gran a Europa des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Les persones interessades en l'esdeveniment podran assistir aquest dijous 20 a les 8 del vespre a l'Estruc.
I en successos condemnen els responsables d'una residència canina de Sant Cugat per un delicte de maltractament animal.
El jutjat penal número 1 de Terrassa els ha imposat una pena de 6 mesos de presó i 2 anys d'inhabilitació per l'exercici de qualsevol professió que tingui a veure amb els animals i la seva tinença. La sentència recull que les titulars del centre van descuidar la salut d'una gossa entre els mesos de desembre de 2016 i gener de 2017. Així no li van proporcionar les cures mínimes en termes d'alimentació i tractament veterinari, tot i saber que això suposava un greuge per l'estat de la gossa.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit, perquè tancarem la setmana amb la música de l'Ambassat. Aquest vespre hi ha doble concert al recinte de l'Amfiteatre del Parc Catalunya amb la proposta del pianista Carles Viernès, la dissenyadora Alba G. Corral i el Pau Vallvé. Anem fins a l'Amfiteatre del Parc Catalunya on tenim l'Aleix Graell. Bona tarda, Aleix, com està tot?
Bona tarda, Karen. Doncs tot llest per tornar a començar una nova nit de concerts. I diem concerts perquè no serà un festival tal com sempre l'hem viscut. Entre aquesta primera sessió i la segona, l'organització ha previst que l'espai es buidi i es torni a complir, perquè així es complirà amb la normativa del Procicat. I qui toca avui? Doncs un dia hi havia la cantant internacional, la britànica Arlo Parks, compositora de música que acabava de publicar el seu LP de debut Collected in Sunbeams, però ja sabem que degudament al Covid va cancel·lar a la gira europea i no ha pogut ser avui aquí, però era l'original. L'organització, però, ha programat el pianista Carles Viernès, acompanyat de l'artista visual Alba G. Corral, i el segon plat serà un dels clàssics d'aquest festival. És en Pau Vallvé, que és un músic que acaba de presentar La vida és ara, un disc que ha nascut del confinament pandèmic.
I agraïm des d'aquí el feedback i la receptivitat de l'equip del Carles i de la gent de Cultura, que ens ha confiat aquesta experiència d'anar una miqueta de trinxera en trinxera i de batalla en batalla, perquè aquests 12, més de 12 anys no han sigut gens fàcils per nosaltres, però ens hem anat...
Sembla que no podem escoltar Pau Vallvé, però aquí a l'Amfiteatre les portes estan a punt d'obrir-se i s'espera que desenes de persones ja vinguin abans de l'hora dels concerts per veure la discjòquei Virgin. Per cert, un escenari, el d'Electrònica, que té la majoria del seu cartell amb dones, dones que són discjòqueis. Per Arnau Solsona, director del festival Ambassat, l'ocasió era molt esperada.
Ja fa dies que notem una mica de xup-xup, jo crec que és general a la societat, la represa, la baixada de tot plegat, i l'estiu fa que aquesta il·lusió, aquesta vacunació més de grup que estem vivint, fa que et trobis amb amics que feia molt temps que no ens vèiem, fa que la gent tingui ganes de fer el que enyoràvem tant, i això és una cosa intangible, que no té preu perquè no està dintre de l'Ambassat, però intrínsecament el ser el primer esdeveniment de retrobament de la ciutat, de molts amics, farà que siguin dies molt, molt especials.
I com va passar ahir, aquest vespre, els de Ràdio Sabadell tornarem a retransmetre un concert en directe. És el de Carles Viernès i nosaltres ens hi posarem a les 9.
Notícies vespre.
La pianista sabadellenca Laura Andrés presentarà el seu primer treball en solitari el 22 de juny. Es tracta de Blanc, un disc que acaba de publicar amb 6 temes que ens conviden a deixar la foscor de la pandèmia enrere i veure el futur com un full en blanc. El concert de presentació serà dijous 22 de juny a 8:45 del vespre a l'Auditori AXA de Barcelona.
Andrés ha estat entrevistada al programa El Matí, on ha reconegut que mai s'hauria imaginat signant un disc en solitari, però la pandèmia l'ha fet canviar de parer. Ara bé, tot i que només surti el seu nom a la portada, el treball ha estat possible gràcies a la col·laboració de molta gent.
Vaig anar als Estudis Ten, i allà vaig parlar amb el Toni Ten. Després, amb el Jordi Campoy, que és molt amic meu, i llavors en Jordi Campoy em va dir, vinga, tira endavant això, no? I em va ajudar molt, doncs, a arrencar-ho. Però després, a l'hora de gravar-ho, me n'he anat als estudis de Caldes d'aquí de Malavella, a la Bombonera, amb el Tomàs Robisco, i ho he gravat allà, ho he produït jo, vull dir que és una cosa que me l'he fet molt jo. De fet, vaig anar sola a gravar i llavors vaig incorporar instruments que m'aniré de gust posar en el disc.
A part de Barcelona, Andrés també tocarà aquest estiu a Cabrera de Mar el 24 de juliol, a Tossa de Mar el 7 d'agost i a Cabrils el novembre.
I del piano de Laura Andrés anem al Cant Coral de Pacs. Perquè el Cor Sabadellenc tornarà a retrobar-se amb el públic per primer cop des de l'esclat de la pandèmia. Serà aquest diumenge al migdia en un concert al pati del Museu d'Art de Sabadell, on els cantaires estaran acompanyats pel Cor Albada de l'agrupació Cor Madrigal.
El Cor de Cambra Pac s'estrena al pati del Museu d'Art i ho fa després d'un any de silenci. Per trencar-lo, opten per canviar completament el seu repertori, ho ha assenyalat el director del cor, Esteve Costa, al programa El Cafè.
Normalment fem repertoris una miqueta més seriosos, entre cometes. Hem fet molta música sacra, tot i no ser un cor de filiació litúrgica, diguéssim, o religiosa, però perquè ens agrada. I aquest cop doncs, farem això, farem cançons de cantantó, farem cançons populars, farem música llatina, farem habaneres, vull dir que el repertori serà més fresc.
A banda del repertori, el principal canvi serà el nombre de vocalistes que pujaran a l'escenari, un efecte directe de la pandèmia.
Abans de la pandèmia érem més de 20 i aquest diumenge no arribarem a 15 cantaires. També perquè n'hi ha que han fet baixes per maternitat, per paternitat, n'hi ha d'altres que la pandèmia els ha portat complicacions d'organització familiar i no s'ho han pogut muntar per continuar. Esperem que el curs vinent es puguin reincorporar molts cantaires.
El curs que ve, Pacs celebrarà el seu desè aniversari i espera fer-ho recuperant l'activitat d'abans de la pandèmia.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a segonsiguis.com.
Zibing és la teva clínica dental d'ortodòncia a Sabadell. A Zibing Sabadell recomanem la primera revisió d'ortodòncia als 6 anys per prevenir problemes futurs. Un lloc màgic on els teus fills es diverteixen, on els pares es relaxen i els professionals cuiden els somriures dels nens tot jugant. Demana la teva cita a zibingsabadell.com. Estem al carrer Coromines 35 a Sabadell. Zibing, les clíniques d'ortodòncia més divertides del món, on tu vols estar i els nens volen anar.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. Catalunya tanca el maig amb un nou mínim de treballadors en ERTO després de l'esclat de la pandèmia.
Concretament, el mes s'ha tancat amb 112.000 treballadors acollits a expedients temporals d'ocupació. Això suposa 3 mesos consecutius de recuperació de l'ocupació arran del relaxament de les restriccions entre els mesos de març i abril. En paral·lel, també se sumen 4 mesos consecutius incrementant el nombre d'empreses. Ara n'hi ha més de 240.000 a Catalunya.
Per contra, els acomiadaments per un expedient de regulació d'ocupació han repuntat fins les 1.755 persones durant el maig en relació amb l'abril, quan es van assolir la xifra més baixa de l'any, amb 506 afectats. La dada del maig públic multiplica per 3 la registrada fa tan sols un any. L'Agència Europea de Medicament recomana evitar subministrar alguns lots de la vacuna de Janssen contra la Covid-19 per precaució.
Tot plegat després que s'hagi detectat que un lot de la substància activa estava contaminat pel material d'una altra vacuna fabricada en el mateix lloc. El regulador europeu diu en un comunicat ser conscient d'aquest fet, però apunta que cap dels lots que han arribat a la Unió Europea té aquesta substància activa contaminada.
El G7 es compromet a donar 1.000 milions de vacunes contra la Covid-19 als països més pobres.
En aquesta cimera, Joe Biden ha aprofitat per prometre milions de dosis de la vacuna contra la Covid-19, després de mesos rebent dures crítiques per no exportar cap vacuna produïda allí. Regne Unit també ha anunciat que donarà 100 milions de dosis sobrants de diversos laboratoris gràcies a l'avanç del seu programa de vacunació.
Moment pels esports. Avui encetem el bloc esportiu amb ciclisme perquè David de la Cruz ha fregat la victòria d'etapa al Tour de Suïssa. El sabadellenc ha estat escapat en solitari gairebé 40 quilòmetres, però l'han caçat quan en restaven 6 per arribar a la meta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El triomf en el sisè dia de competició se l'ha acabat enduent el danès Andreas Kron. Podria haver estat un dia gloriós per al Team Emirates i ha acabat sent un malson, ja que a la fatiga final de De La Cruz s'hi ha sumat la desqualificació de qui havia entrat primer a meta, Rui Costa, per una maniobra il·legal en l'esprint. Durant molts minuts, el sabadellenc ha somiat amb la victòria. El ciclista local ha gaudit d'un avantatge superior al minut respecte als perseguidors, però la jornada finalitzava amb ascensió i se li ha fet llarga al Despronceda. L'última victòria d'etapa de De La Cruz, recordem, va ser el març del 2018 a la París-Nissa, fa 3 anys i 3 mesos justos. Li quedaran dues oportunitats més a un Tour de Suïssa que es tanca diumenge. La cursa la lidera l'equatorià Richard Carapaz, amb 26 segons de marge sobre el segon, el danès Jakob Fuglsang, i per la seva part De La Cruz és 64è a la general. Demà, torn per combatre contra el rellotge, amb una cronoescalada de 23 km en final a Andermatt, que inclourà la pujada a un port de primera categoria.
Ona Carbonell ja té el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio. La selecció espanyola de natació artística ha tornat a quedar segona avui en la rutina lliure per equips, assegurant-se així la classificació per la cita olímpica.
Calcant els resultats d'ahir, Espanya ha quedat segona per darrere d'Itàlia i per davant del Canadà. La distància aquest cop respecte a les italianes ha estat de 9 dècimes. La nedadora del Club Natació Sabadell posa punt final d'aquesta manera a la seva participació al preolímpic a la piscina Sant Jordi de Barcelona. En el mateix escenari, la sabadellenca Emma García encara té pendent Nadal duet mix lliure amb Pau Ribas. La prova corresponent a la superfinal de les World Series tindrà lloc diumenge a la tarda.
I ens quedem a l'aigua amb waterpolo. El Club Natació Sabadell negocia el retorn de Maggie Stephens a Canllong. La jugadora nord-americana és un dels grans objectius de la direcció esportiva de l'Astralpool de cara novament a lluitar per tots els títols la pròxima temporada.
Stephens té 28 anys, ja va estar sota les ordres de David Palma fa dues temporades i va ser clau en la consecució de la cinquena Eurolliga contra l'Olympiacos. Des de llavors ha estat concentrada en la selecció dels Estats Units, preparant els Jocs Olímpics de Tòquio. De la seva mà també arribaria a Canllong Brigitte Games, boia de 26 anys, que complementaria Maika Garcia en aquesta posició i que també va jugar a la Divisió d'Honor fa dues campanyes a les files del Mataró. Aquestes dues arribades, si es concreten, podrien comportar una sortida extra més enllà de les ja anunciades de Ruterinho i Katia Tanquiva.
Instagram @ Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Pel que fa al centre d'esports, el club ultima la campanya de socis de la pròxima temporada amb l'ambiciós objectiu d'arribar als 5.000 abonats.
Una xifra que el president Esteve Calzada va tornar a fixar en la compareixença de la setmana passada i que ahir la vicepresidenta Anna Navés va ratificar.
La il·lusió hi és, les ganes, el projecte està allí, el projecte continua i jo crec que sí, es pot assolir perquè a més la gent contagia, no? Aquest efecte multiplicador del propi Arlequinat i confiem moltíssim, cada vegada hi ha més famílies, cada vegada hi ha més aquesta saga familiar que hem recuperat després de molts anys i jo crec que hi ha un calendari espectacular amb uns equips realment que són molt atractius i jo crec que la ciutat es volcarà.
Una setantena d'aficionats arlequinats van participar ahir en el rodatge de l'espot de la campanya a la Nova Creu Alta. En el terreny purament esportiu, poques novetats en el dia d'avui. La setmana que ve s'espera més moguda i ha prevista una compareixença dels principals integrants de la parcel·la esportiva per explicar en profunditat la renovació de la plantilla. La notícia destacada del dia en els rivals del Sabadell a la primera de la federació ha estat la destitució del tècnic del Barcelona B, García Pimienta. Tot fa indicar que el seu substitut serà Sergi Barbjuan. També acaba la seva etapa al club Aureli Altimira i el cap d'observadors, l'exarlequinat Àlex García.
Per cert, notícia d'última hora, el Deportivo de la Coruña acaba d'anunciar el fitxatge d'Ian Mackay. Era un secret a veus que acaba de confirmar-se. Qui ha estat porter del Sabadell les dues últimes temporades torna així al club d'on va sorgir 15 anys després del seu debut amb el primer equip gallec. I un últim apunt, el Sabadell femení tanca la temporada preferent visitant el Pubilla Casas.
Les de Raúl Raposo s'aferren a la possibilitat d'acabar el més amunt possible per intentar salvar-se, a l'espera que encara es conegui amb exactitud quants equips baixaran. El rival, en canvi, no juga res després de desinflar-se en les últimes setmanes. Desi Zambrana, jugadora de les arlequinades.
Eren dels equips per guanyar la Lliga. Vull dir, quan es parlava de qui podien portar-se aquesta Lliga, estava Pubilla entre els candidats, però no sé ben bé què va passar. Crec que van tenir un parell de lesions i no sé què... No sé, jo les vaig veure al principi. Ara ja fa temps que no les veig jugar, però alguna ha hagut de passar perquè eren favorites per guanyar la Lliga, també.
El partit contra la Riberenca és diumenge a 1:15.
Mig minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 11 de juny. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el programa especial de l'Ambassat i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.